fa uns moments parlem el dimecres, un dimecres de cada mes, parlem de l'univers, parlem de l'espai, parlem d'aquesta immensitat que gairebé no podem entendre a primera vista. Ho fem amb l'astrofísic Joan Anton Català. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bon dia. Sort que ens ajudes tu, perquè si no em sembla que no hi hauria manera.
A tots ens costa entendre-ho.
Hem parlat de les galàxies, hem parlat d'aquest cos transneptunià que és Goblin. Avui volem parlar d'una cosa que està més a prop, però no més a prop en un sentit que nosaltres puguem, jo crec, imaginar-nos, però sí sobre el total esquema de les coses, que és Mart. Mart ha estat d'actualitat aquestes últimes setmanes per l'arribada d'aquesta sonda InSight. Realment, què significa aquesta sonda? Què significa que hagi arribat aquest aparell en concret a la superfície de Mart?
Té molts significats. Un científic, aquesta sonda, va estudiar a l'interior del planeta Mart, de la qual sabem poc del seu interior. Vol dir que porta instruments per veure si hi ha terratrèmols, no hauríem de dir martrèmols, suposo, per també mesurar la temperatura a metres per sota de la superfície. És a dir, conèixer una mica més el nucli a l'interior de Mart. Però el significat va més enllà d'aquesta missió. És a dir, això és una confirmació que Mart és el nostre objectiu principal en aquest moment de l'exploració de l'espai, amb tota la sonda, robots, missions constants que hi enviem. I tot això és com la preparació dels propers anys, on veurem missions molt, molt, molt espectaculars amb aquesta cerca que estem fent allà de coses com la vida, per exemple. Per tant, també des del punt de vista tecnològic, l'haver fet aterrar una altra vegada una sonda a Mart provenint de l'espai, pensem que aquesta sonda va arribar a uns 20.000 km per hora, va entrar a uns 20.000 km per hora a l'atmosfera de Mart i va aterrar super poc a poc amb un retropropulsor i va quedar ancorada a terra.
Això són bons frens, eh?
Molt bons frens. El 50% de les missions que s'han enviat a Mart a la història han fallat justament en el moment de l'entrada a l'atmosfera i de la vall. El 50%. Vull dir, pensem que és com rutinari, i no ho és gens encara de rutinari, enviar sondes a Mart.
Per tant, quan ens carreguem la Terra, el següent objectiu serà Mart. No?
Vols dir el següent objectiu a carregar-se?
Sí, sí, exacte. No sé si també provocarem el canvi climàtic a Mart.
Sí. A veure, Mart, com deia, té un interès científic d'entendre com es va formar, com ha evolucionat aquest planeta, també veient com podria evolucionar la Terra. Avui sabem que Mart fa uns 3.500 milions d'anys tenia aigua líquida en superfície en abundància i avui és un desert gelat. Per tant, també saber què li ha passat a Mart ens pot donar pistes de què li podria passar a la Terra. La cerca de vida, que n'hem parlat, i després, com tu ara deies, hi ha també l'explotació dels recursos de Mart. Mart és un planeta relativament proper, molt proper pel que són els estàndards del sistema solar o de l'espai, i algun dia la humanitat necessitarà explotar recursos, per exemple, minerals, fora de la Terra, i Mart és un lloc prometedor per posar-hi bases i per poder explotar aquests recursos.
Per tant, podem dir que aquestes imatges que tenim de ciència-ficció, dels planetes miners, d'aquesta espècie de descoberta com d'aquests westerns espacials, no? Potser no anaven tan desencaminats.
No, i de fet hi ha indústries que estan apostant, és a dir, empreses privades que estan apostant pel que s'anomena mineria de l'espai, per exemple, amb asteroides relativament propers que es puguin arribar a capturar i que són rics en minerals i en metalls que aquí a la Terra són escassos o de molt de valor. Per què no a Mart? No és ciència-ficció, no. Ja et dic, hi ha iniciatives privades que estan ja invertint diners en això.
Deies que el 50% de les missions fallen. I el 50% que funcionen, què hi ha ara mateix a Mart? Què està caminant per sobre de Mart?
Molt bé. Mira, a Mart actualment tenim 6 satèl·lits orbitant Mart. Alguns són de la NASA, els altres són de l'Agència Espacial Europea. N'hi ha un de la Índia, per exemple, són 6 que estan orbitant, i en aquest moment hi ha un robot viu que està explorant Mart, movent-se per allà, que és el Curiosity, un robot molt avançat que va arribar l'any 2012. N'hi ha un altre que creiem que s'ha mort, que porta 14 anys explorant, que és l'Opportunity, perquè hi va haver una tempesta de sorra global a Mart el juny d'aquest any, li va tapar els panells solars durant setmanes i no hem tornat a recuperar la comunicació i podria haver mort després de 14 anys d'explorar. Pensem que era un robot que va estar dissenyat per explorar, per viure durant 3 mesos i porta 14 anys explorant.
Escolta, ja, això sembla que aquesta gent que els hi donen que els donen una esperança de vida de mig any i acaben durant 15.
Exacte, aquest ha estat amortitzat. I ara acaba d'arribar l'Insight, que no és un robot pròpiament dit perquè no es mou per la superfície, està ancorat a la superfície. Aquesta és la fotografia actual avui en dia del que tenim allà.
Perquè què en sabem de Mart? És a dir, en sabem moltes coses, però segurament és el que més bé coneixem.
Sí, és amb diferència el planeta més explorat. Des de la història de l'exploració espacial és el més explorat amb molta, molta diferència sobre altres. Té particularitats que fan que això sigui atractiu, que l'exploració de Mart sigui atractiva. Primer, com dèiem, és un planeta relativament proper. Cada 2 anys i 2 mesos s'apropa força a la Terra. Força vol dir a una mica menys de 60 milions de quilòmetres, que això en termes del sistema solar, com et deia, és relativament poc. Venus també és molt proper, però Venus és un infern. És el planeta més càlid del sistema solar, té una atmosfera superdensa que la pressió és increïble, les nostres sondes no sobreviuen a la superfície de Venus.
Per què és més càlid Venus que Mercuri?
És més càlid per l'efecte hivernacle, justament perquè aquesta atmosfera que té Venus, amb molt de CO2, àcid sulfúric, amb molta pressió, fa aquest famós efecte hivernacle que estem vigilant a la Terra, allà és extrem, i fa que les temperatures superin fins i tot a les de Mercuri. És el cos del sistema solar més calent que coneixem. És un infern. Llavors, tot i estar més proper que Mart, no té aquest interès, és molt més complicada l'exploració de Venus, i tampoc segurament hi trobarem el que anem a buscar a Mart, que és aquests vestigis de vida, ja sigui actual o fòssil. Mart, comparat amb Venus, és un paradís. Té atmosfera molt més feble que de la Terra, no d'oxigen, però té una atmosfera feble, és un planeta rocós, té temperatures que normalment oscil·len sobre els 60 sota zero, però a l'equador i a l'estiu marcià poden superar els 0 graus, és a dir, poden estar per sobre dels 0 graus.
Podem anar a la piscina.
Exacte, quasi. Els marcians quasi d'aquesta temperatura poden anar a la piscina. Té molts atractius, Mart. No té aquestes dificultats i, com et deia, com que el tenim a prop, és la nostra esperança, sobretot per buscar-hi, com et deia, vida. No sabem al voltant nostre on anar-la a buscar de forma tan fàcil, entre cometes, perquè ja hem vist que tampoc no ho és de fàcil, com Mart.
I hi ha una pregunta que, ara que tinc un expert davant, sempre he volgut fer sobre Mart. Hi ha una pel·lícula del Matt Damon,
The Martian.
Es poden plantar patates a Mart?
A veure, és una pel·lícula que té un assessorament científic al darrere molt important. Totes les pel·lícules que es fan avui, Interstellar, Gravity, The Martian, totes elles tenen assessors científics que fan equilibri entre explicar les coses des d'un punt de vista rigorós, científic rigorós, i l'altre equilibri que els productors apreten perquè les coses siguin més espectaculars. No, no és descartable, gens descartable, que algun dia puguem posar-hi plantes a Mart. Gens descartable, gens. I per què Mart té aigua? Hi ha un error a la pel·lícula, un error, diríem, una cosa que és molt discutible, que és que si recordem la pel·lícula, crec que no faig spoiler perquè és una pel·lícula que ja fa temps que roda, no? Però Matt Damon, quan fabrica aigua per regar les seves patates, i ho fa a base de cremar combustible, quan no caldria. Mart és molt rica en aigua gelada per sota la superfície. Només cal fer un foradet d'uns quants centímetres i hi ha molta aigua gelada que es pot fondre. El que vull dir és que hi ha molta aigua, i això no és gens descartable, que algun dia plantem coses a Mart.
M'ha quedat una curiositat ara que m'explicaves una cosa, que és quan em parlaves d'un robot mort, es dona per mort, però podria reviure també, total, li van donar 3 mesos i va durar 14 anys, com pot ser que no revisqui en algun moment, no?
Sí, aquesta és l'esperança. Cada dia, la NASA no ha perdut l'esperança, cada dia li envien una cançó per despertar-la. Han creat una llista de Spotify amb cançons de la meva època, rock, Queen, Led Zeppelin, David Bowie...
No
es desperta amb això, ja no sé en què es despertarà, i cada dia li envien cançonetes d'aquestes amb l'esperança que, com que la tempesta aquesta global de sorra a Mart ja va passar, el sol deu estar incidint una altra vegada amb els panells solars, podria tornar a carregar les bateries. El que passa que el perill és que s'hagin descarregat tant aquestes bateries, que hagi estat tanta setmana sense poder-les carregar, que realment els seus instruments ja no es recuperin. És a dir, les temperatures hagin afectat a la circuitaria electrònica, a les pròpies bateries, i que això ja no torni a despertar, però no s'ha perdut l'esperança.
Per tant, jo ara, com a persona que no en té ni idea, penso, si estem aconseguint escalfar la Terra, Si aconseguim escalfar Mart, podríem arribar a viure-hi?
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres veurem l'home caminar per Mart. Igual com jo de petit vaig veure l'home caminar per la Lluna, espero poder arribar a veure, no ho sé, igual serà justet, l'home caminant per Mart. Segurament a la dècada dels 30, a lo millor finals de la dècada dels 30, veurem l'home caminar per Mart. L'home farà bases a Mart, segur, perquè és el lloc, com et deia, és un lloc perfecte. És un lloc relativament proper... té un terç de la gravetat de la Terra, per tant tampoc és una cosa ni massa ni poc ni massa exagerada, està bé, i per explorar altres llocs del sistema solar farem base a Mart, això segur. Modificarem el clima de Mart? Hi ha algunes hipòtesis de que ho podríem fer al llarg de milions d'anys. Per exemple, igual com la vida a la Terra, la primera vida que hi va haver, habitava en un món on no hi havia oxigen, la Terra no hi havia oxigen, eren elements anaeròbics que van fabricar per fotosíntesi, van fabricar l'oxigen que ara tenim, perquè no pensar que podríem implantar a Mart algues o elements d'aquests que podrien sobreviure a les condicions de Mart i durant milions d'anys carregar d'oxigen, però molts milions d'anys, carregar d'oxigen l'atmosfera de Mart. Això són hipòtesis, avui en dia sonen molt a ciència-ficció, però tenen una base científica al darrere sòlida.
Clar, és que per algú que no en té, que no sap de què s'està parlant, gairebé t'imagines que si vas allà amb una màquina que fabriqui oxigen podries fer Mart habitable.
Sí, el que passa és que aquesta màquina de fabricar oxigen hauria de funcionar, com et dic, durant milions d'anys, perquè estem parlant d'un planeta que, tot i ser petit comparat amb la Terra, no deixa de ser un planeta. Llavors, clar, carregar-li l'atmosfera... La gent, a vegades, en pel·lícules de ciència-ficció, veiem que els astronautes arriben en un planeta i diuen, hi ha oxigen, podem respirar, i es treuen el casc. Això és irreal. Nosaltres podem respirar aquí no només perquè hi ha oxigen, sinó perquè l'oxigen està en la proporció adequada perquè no ens cremi. Ni sigui massa poc, ni sigui... Si tinguéssim una mica més d'oxigen, combustionaríem, ens cremaríem. No podria, no hi hauria la vida tal com la coneixem, no existiria. Per tant, no només hi ha d'haver oxigen, ha d'haver oxigen la proporció, 20% i escaig, la proporció que és l'adequada perquè nosaltres puguem viure. Per tant, no és fàcil carregar un planeta que no té gens d'oxigen a l'atmosfera, carregar-lo en un 20% i escaig, i més amb les pressions que necessitem. Necessitem unes pressions determinades per poder respirar. Quan pugem una muntanya molt alta, ens quedem sense poder respirar. Mart té una atmosfera que és centenars de vegades més feble que de la Terra, molt més feble que la que trobaríem dalt de l'Everest, no? Llavors, com et dic, és un procés que té base científica, però que no és immediat.
Doncs veiem que hi ha esperança,
sí, exacte,
pel que fa a Mart. Un dia ens apuntem per fer també en aquesta secció aquesta mena d'errors que hi ha a les pel·lícules espacials, des dels sorolls dels làsers de Star Wars fins,
exacte,
a les explosions que hi ha en altres pel·lícules. Què hi estem buscant a Mart?
A Mart hi estem buscant, des del punt de vista geològic, estem intentant entendre com funciona el planeta i què li ha passat. Què li ha passat vol dir, per exemple, Mart no té camp magnètic, no cal mai, si Albert, si vas allà, que portis una brúixola, perquè no et funcionarà. Llavors, volem entendre per què no.
En principi no planejo anar-hi,
no?
Però...
Jo si pogués aniria, sí, si hi hagués bitllet de tornada.
Home, hi ha
l'Elon Musk.
L'Elon Musk, exacte, que sí. Bé, jo no me'l crec gaire, en
no,
general.
De totes formes, aquest només ofereix un bitllet d'anada, eh?
Ah,
sí.
No, jo m'aniria bé tornar, que tinc aquí... Que si no, la gata no es queda sola. No em va bé marxar i no tornar.
Molt bé. Doncs, per exemple, allà no funciona, no hi ha camp magnètic. Volem entendre per què. Tenim hipòtesi que ens diuen el per què, però volem acabar-les de certificar, de comprovar. També volem entendre què li ha passat a Mart. Com et deia, sabem que Mart tenia aigua líquida en superfície en abundància, llacs i rius, fa milers de milions d'anys. I avui l'aigua està gelada i apenas té atmosfera. Volem entendre què li ha passat al planeta des del punt de vista geològic. I després hi ha la recerca de vida, que és aquest sant grial, no? El contestar la pregunta de si estem sols a l'univers, és el lloc més proper que podem anar-ho a contestar. És com la nostra aposta. Jo a vegades m'agrada dir que és com si jo anés i hagués apostat a la ruleta tot el vermell, parlant de Mart, no? Tot el vermell. La meva aposta, abans d'abandonar aquest món, és tot el vermell. No tenim un altre lloc amb els propers 10, 20 anys que puguem explorar i on puguem trobar vestigis de vida que no sigui Mart.
Em sembla lògic pensar que si hi ha tanta aigua s'hi ha de trobar vestigis de vida, ni que sigui alguna resta d'alguna mena.
Clar, no és tan fàcil. Hi ha científics que defensen una teoria que es diu la teoria de la Terra única, que ve a dir que han estat tantes les casualitats, entre cometes, que s'han produït aquí a la Terra perquè hi hagi vida, que és molt complicat que aquesta vida o que una vida pugui haver aparegut en un altre lloc. No només necessitem aigua, necessitem moltes altres coses. De fet, no sabem com la vida va aparèixer a la Terra, no sabem com ho va fer. I curiosament no ho sabem aquí, ho estem buscant a fora. No és fàcil, no és fàcil que la vida hagi aparegut. La visió mitjana, mitjanament optimista, seria: si la vida ha aparegut aquí, a pesar de les moltes casualitats, per què no hauria pogut aparèixer a Mart? Però hi ha molts científics que pensen que és molt, molt, molt complicat.
Deies abans que a Mart hi ha tempestes de sorra. És l'única mena de tempestes que hi ha. Entenc que l'aigua líquida no se n'hi ha trobat.
Sí. De fet, aquest any se n'ha descobert. Aquest any la NASA ha anunciat la descoberta no certificada d'aigua líquida sota unes capes de gel al Pol Sud, que la qual cosa és molt rellevant, perquè, com dèiem abans, aigua en té molta, però la té gelada, els casquets polars i també sota la superfície de sorra, però la descoberta d'aquest any ha estat aquesta. Ha estat segurament una massa d'aigua no gaire gran, un llac petit, diríem, d'aigua líquida per sota del gel del casquet polar del Pol Sud, la qual cosa és molt interessant, perquè vol dir que allà serien llocs, per exemple, on anar a buscar vida. Però, com deies de les tempestes, no, allà no hi ha tempestes com les que aquí coneixem. Sí que n'hi ha de sorra, no com les que surt a la pel·lícula de Martian, perquè, com deia abans, l'atmosfera de Mart és molt poc densa i, per tant, el vent quasi ni el notaríem a la cara. Si mai ens poguéssim treure el casc a Mart, cosa que no és recomanable.
No, jo no ho faria.
No, jo tampoc.
Si pogués ser, no...
Jo tampoc, però no, apenes notaríem el vent. Un huracà de Mart apenes el notaríem a la cara, perquè a pesar de la velocitat huracanada del vent, la densitat de partícules és tan baixa, que ja et dic que quasi no ho notaríem. Per tant, les tempestes de sorra, que s'aixequen, sí, aixequen sorra, però no són aquestes tempestes de sorra que tenim als deserts de la Terra, ni molt menys.
Era per fer una... Suposo que és una forma de deixar clar que era una tempesta, perquè clar, si al senyor no li passa res,
és
difícil de...
Clar, però fixa-t'hi que, a pesar de tot això, són capaces les tempestes de sorra de tapar els panells solars d'un robot i deixar-lo sense poder veure el sol durant setmanes o mesos.
Perquè quina mida té una tempesta de sorra? Aquesta tempesta de sorra tan gran?
No, com era? Normalment les tempestes de sorra a Mart no són molt grans, però aquest estat global, des de que estem explorant Mart, coneixem, no sé, potser 4, 5, 6 tempestes de Mart que han estat globals. Globals volen dir que han tapat gran part del planeta. Estem parlant de grans proporcions del planeta. Són enormes, però n'hi ha hagut poques d'aquestes, en coneixem poques. El més habitual són tempestes de sorra locals, geogràficament locals, però aquestes en diem global perquè ha tapat una porció molt important de Mart, tan gran que es podia veure des de la Terra. És a dir, els telescopis que han enfocat Mart aquest any han vist la tempesta perquè ha esborrat els detalls de la superfície absolutament vistos en telescopi. Ha quedat com esborrada, no?, les muntanyes i els detalls de la geografia.
I ara que tenim aquesta notícia de l'Insight, que dèiem que es queda ancorada en un espai per analitzar l'interior, cap on anirem? És a dir, quins són els propers passos per fer a Mart?
Molt bé. Mira, hi ha previstes moltes missions més a Mart, algunes molt espectaculars, les que enviarà la ESA, l'Agència Espacial Europea, i la NASA a l'any 2020, que arribaran al 2021, són dos robots biòlegs. O sigui, jo sempre explico que els robots que ara tenim són com si fossin geòlegs. Són robots especialitzats en l'estudi de la geologia de Mart. Els que enviarem el 2020 són biòlegs, són robots especialitzats en la cerca de vida. Aquests els enviarem a l'any 2020, com et deia, a l'Agència Espacial Europea i a la NASA. Els Emirats Àrabs han anunciat també una missió a Mart per la dècada dels 20. Possiblement se situaran el 21-22. La Índia, com et deia abans, ja té un satèl·lit i també ha anunciat plans per anar a explorar la superfície de Mart. És a dir, ens esperen uns anys molt, molt, molt actius.
I anirem a fer aquests robots, potser aniran a fer com els esquimals, aquells que feien un forat al gel i ficaven la canya de pescar dins, no?
De fet, el Curiosity fa forats. El Curiosity, entre els seus instruments, porta un trepant que és capaç de fer forats i els està fent per analitzar. I l'Insight també porta un trepant molt, molt important, que farà un forat d'uns 5 metres de profunditat per dipositar-hi a dins aquestes sondes de temperatura per mesurar la temperatura de l'interior.
I per acabar amb aquesta secció, per fer-nos una idea de què és si nosaltres ara aterréssim a Mart, com és Mart?
Mart és fascinant. Mart és absolutament fascinant. Jo recomano a la gent que entrin a internet, busquin les fotografies dels robots que ens envien els robots, que són gratuïtes, estan, la NASA les posa a disposició de tothom. Són absolutament espectaculars. Vindria a ser com un desert. De fet, jo moltes vegades quan vaig a les escoles poso alguna foto de Mart i dic: quin desert és aquest, i la gent, i els nanos, el Sàhara, el Gobi, bueno, ara ja no, ara ja saben que és mar, perquè cada cop a les escoles els ensenyen més, no? Semblaria un desert de la Terra, un dia assolejat a Mart seria equivalent a un dia tapadot per nosaltres, en el sentit de que com que està unes quantes desenes de milions de quilòmetres més enllà, el sol és més apagat que el que tenim aquí, hi ha roques, hi ha sorra, ja et dic, s'assemblaria perfectament a un desert. La pel·lícula de Martian, tornem amb ella, ens podria donar una imatge molt de Hollywood, però bé, però està força bé, del que podria ser un paisatge marcià.
A The Martian ens quedarà explicar, diguem-ne, com fan, com al final, diguem, com ho fan, si sí. Això és verosímil o no, en aquest dia que parlem de...
Molt bé.
Com de veritat són les pel·lícules de ciència-ficció. Joan molt Anton bé. Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, com sempre.
Ens emplacem a després de festes per parlar de més temes de l'espai, com sempre, lligats amb l'actualitat. Nosaltres ara marxem a la publicitat i tornem d'aquí pocs minuts amb el José Fernando Mota, que ens parlarà de com es va crear la Falange a Sant Cugat.